Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC1.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Collons, quin començament, tu. Com es nota que aquí, tots són flors i violes. Aquesta música, eh? Sentit, senyor Bosch, aquesta música, eh? Has vist?
Champs-Élysées, sí,
eh? Sí. Tot el com hi riu ella. Quina gràcia li fot, a la xinxó. Ja m'explica. Ja ho he vist, ja. Ja ho he vist que...
Què has vist?
Bueno. La mug, eh? Posa. Vita. Boníssim.
Què ha passat aquí, Maria, a veure?
Doncs mira que hem anat a celebrar que ha sigut el meu aniversari a París, al Champs-Élysées.
40.
Sí, què et sembla?
Això és una celebració per tot lo alto, eh?
Sí.
I què? Està tot igual a París?
Està tot igual. Tot igual. Però la Notre Dame no tant com l'última vegada que l'havia vista.
Quan és l'última vegada que vas anar a París?
El 87. 87. Tornant de Charleroi, de Bèlgica, a jugar a futbol, vaig a parar a París.
Va agradar?
Molt. Molt Notre Dame, tot aquells carrers ple d'artistes, el clima, aquell... Ui.
Volant rugir igual, eh?
Has sentit parlar de... Ho vas veure, si parlar de l'accident aquell, de París, aquesta setmana?
Quin accident?
Un que va en bicicleta.
Va ser que cap de setmana, va ser ahir, justament.
Ahir va ser?
És a dir, és bastant poètic que el dia que faig 40 anys, exactament...
Sí. Acabi... Vas presenciar un accident de bicicleta?
Sí, el vaig presenciar, el vaig patir. I vull dir que ara mateix tinc els genolls pelats.
Ja.
Amb 40 anys tenir el genoll pelat és molt poètic.
Que ja no és edat.
És molt poètic.
Amb bicicleta 40 anys, és com feia. Anem aprenguent que ens fotem grans. Hi ha coses que s'han de deixar de fer, Maria.
Vols veure el genoll o què?
Ja ensangrentada.
A veure, mira. Què et sembla?
Home, maco, vull dir, sembla el genoll del meu fill.
Oi, la cama molt blanca, això ja és de natural, o ha
sí,
quedat del cop, encara?
No, la cama, la blancor ja la porto de sèrie, eh? Ja quan vaig néixer. Vull dir, ja fa 40 anys que la blancor és la mateixa.
Ai, escolta'm, per molts anys, eh, Maria?
Moltes gràcies.
40 més un, avui, escolta'm, fantàstic. 40 anys...
Fa 20 anys que tinc 20 anys.
Sí, no, i tant. Sí.
Li he portat un regal a la Maria.
Sí?
Ah, carai.
Perquè vaig veure a l'Instagram que havia anat a París sí. A celebrar els 40 anys, dic, home... No? Ja que sí, sóc aquí al programa avui...
Ara quedo malament jo.
Això és veritat? Vols que ho fem a mitges?
No.
Per molts anys, Maria.
Ah, carai, però és veritat. Pensava que el regal era la teva presència.
No, home, no, això, mira, escolta.
Escolta'm.
L'oficial del Barça femení... d'aquesta temporada.
Home!
Però escolta'm, quina il·lusió!
Per favor, expliquem-ho, això. És una samarreta a la tercera equipació, no? Aquella
correcte.
Tan maca grisa amb la creu blaugrana. Bueno. I a darrere, què posa, Maria?
Posa Maria i un 40, i me la vaig a posar ara mateix.
Home, per favor, això és un regalasso. O sigui, no he portat res perquè sabia que quedaria malament. Vull dir, per molt que hagués fet, avui m'era molt difícil estar al nivell.
Hòstia,
ai,
no, eh? Les ulleres.
Sí.
Que es pot patonejar?
A la samarreta, sí, la puc també.
Moltes gràcies.
M'han devinat la talla, veig, eh?
Ai, home, sí. Què tal?
Home, perquè sol te'n portes una altra, si no encara millor.
Perfecte. No, això és de... Hòstia, sembles ben bé titular el proper partit de Champions contra el Bayern, eh?
Ara que no juga l'Alexia, sí. Que no jugui la Maria.
Sí. Doncs mira, escolta'm...
Amb el genoll lesionat no sé què podré fer, de moment.
La caiguda va ser a París o aquí?
No, la caiguda va ser a París.
A París,
sí,
encara?
Sí, a París. He tornat avui, just abans per la reunió.
He tornat a néixer, em sap que anaves a dir. Escolta, Xavi Bosch, jo no he estat a París, però he estat a Londres. I t'he portat un regal, Anna, tu.
És que això és boníssim, sí. Això va de regals.
I això, a més, jo no sabia que tu portaries un regal per la Maria, eh?
Jo que he pintat,
no he portat res.
Això s'avisa, saps?
Per tu no he portat res, perquè tu sé que no ets una persona detallista. Llavors, si tu no ho ets, la gent tampoc ho és amb tu.
A partir d'ara vindrem dimecres, però els dimarts no hi ha regal. Carai, està bé.
Ostres, tu,
això vol dir que tens el passaport en regla, ja, que t'han deixat entrar.
Ja tinc el passaport en regla, m'han deixat entrar, sortir, de tot.
I com està Londres?
Tot igual.
Home, il·lusió. Un muc, una tassa de la Queen Elizabeth II, 1926-2022. És a dir, l'han fet ja un cop morta, aquesta tassa.
Que em va costar molt trobar, perquè vaig anar a moltes botigues de souvenirs i em deien, next week, perquè encara no hi havia la tassa de la reina morta, diguem, no?
Escolta.
Encara next week, vull dir, jo soc... Foteu l'ara que
vindrà la seva voz. Farem una infusió a la seva salut i a la teva. Gràcies,
perfecte,
Albert.
Perfecte, doncs, escolta, bueno, veus.
Aïllant de l'equip, hi ha algú més que hagi d'entrar a donar regals així? Perquè fem-ho ara tot el començament.
Home, el Camp Nen sense joguina, avui.
Hauries de portar alguna cosa la setmana vinent.
No, que et mou fotut veient tot aquest reguitzant de regals. Sí, és això avui, eh?
Isabel Gemio.
Ai, m'agrada molt aquest sorpresa. Escolta'm, no treguis la música, perquè en Fel, també, el regal que tenim avui per en Fel, que em fa molta il·lusió que coincideixis amb el Xavi Bosch aquí a l'estudi, perquè...
Jo tot... permetem, que a mi no em... Vull dir, per mi és el senyor Bosch. Jo
sí.
De molt jove vaig conèixer i era el senyor Bosch, van passant els anys i per mi és el senyor Bosch. I estic molt content de coincidir aquí, senyor Bosch.
Sobretot et feia molta gràcia en viure en directe els vaticinis, no m'has dit?
Clar, quants anys fa que ho sento des de casa?
Cinc? Sí, i una mica més.
Doncs sentint-ne molts, i ser allà i veure com s'obre el sobre, i a vegades em trobo gent d'arbusca i em diu, allò deu estar tot preparat, perquè és veritat.
No, la setmana passada vaig arrossegar 6-0 seguits, com vols que estigui preparat.
Jo crec que avui potser pots obrir-lo tu.
Aquesta disciplina.
Només avui te'l deixarem obrir, tu. Obrir, llegir no, eh?
No,
t'hi fotràs un taco
llegint. No, em foto nerviós i després a l'hora de llegir aquí la ràdio no en sé jo.
Ja veus que no hi ha trampa ni truc.
No, hòstia, em fot molt...
Sobre ben tancat.
I doncs això, va, de seguir...
Això dimarts passat, era? Dimarts passat,
sí, aquesta setmana hi ha hagut un dia més, hi ha hagut 8 dies.
I llavors, el de la setmana que ve us l'ha donat ara, o com va?
Ah, la setmana que ve ens el dona ara, i llavors veritat, la setmana que ve continua sent estranya, perquè dimarts hi ha futbol, que juga el Girona i juga el Barça, dimarts que ve, per tant, no hi haurà Islàndia, i l'obrirem dilluns.
Vindrem dilluns, doncs.
Bé, és més fàcil del que sembla. Explicat sembla més complicat. 7:07, de seguida anirem al sobre de vaticinis. Abans, però, com cada setmana...
Home, no m'ha agradat, que també ja l'espero jo.
M'ha agradat
fer la castanyada màniga curta i passar calor. Això significa que la setmana de l'1 de maig, festa del treball, ens vam treure la jaqueta i fins l'1 de novembre, festa de Tots Sants, encara no ens l'hem posada. Beneït el país privilegiat que podem viure 6 mesos en màniga curta. Ara, això sí, o es posa a ploure d'una vegada o aviat no podrem ni regar els camps ni ens podrem dutxar i amb una mica de sort, bidet i gràcies. No m'ha agradat veure que a l'extrema dreta els costi tant i tant reconèixer les derrotes electorals. Li ha passat a Bolsonaro al Brasil com li va passar a Donald Trump als Estats Units. Bolsonaro ha trigat 3 llargs dies de silenci en connivència amb les protestes i amb els talls de carreteres. Al final, ha admès deixar el poder, però no ha felicitat Lula en cap moment. Bolsonaro, Trump i companyia potser no accepten els resultats perquè, en el fons, el que no accepten és la democràcia. M'ha agradat que hi hagi un supercomputador que, basant-se en 20.000 simulacions i en la intel·ligència artificial, et digui qui guanyarà les grans lligues de futbol a Europa. 538 és el nom del supercomputador que es basa, diuen, en el mètode de Monte Carlo de càlcul de probabilitats. I això, tan sofisticat i d'última generació, al final et diu, atenció, que la Premier la guanyarà a Manchester City, que la Bundesliga la guanyarà
a Bayern de Múnich.
Que la Lliga Francesa, o sorpresa, la guanyarà...
El PSG.
I que la Lliga la guanyarà el Barça. Es podien haver estalviat molts diners i molta tonteria. Si a nosaltres, el Fel i a mi, ens deixen un llapis, també hauríem dit el mateix. No m'ha agradat gens veure les imatges de l'entrenador xinès de tennis que pega la seva filla de 14 anys a la pista, a Sèrbia, després d'un entrenament. li clava una pallissa, li gira la cara amb dues bufetades, la llença a terra i quan la té estirada li fot puntades de peu a la panxa. El motiu? Que la nena aquell dia no volia continuar entrenant-se. L'home va ser detingut per maltracte infantil i davant de la policia va justificar-se dient que a la Xina és normal que els nens no facin cas a les jerarquies, se'ls pegui, se'ls colpegi. Va dir, jo només volia que continuéssim amb l'entrenament. Crec haver actuat correctament perquè això a la Xina està permès. I el pare, entrenador, agressor, va afegir que no tenia cap intenció de fer-li mal. Crec que és la primera vegada que he plorat veient un vídeo viral. M'ha agradat que el PSOE, per celebrar els 40 anys de la victòria de les esquerres a Espanya, després de la dictadura, s'hagi oblidat de convidar Alfonso Guerra. La capacitat dels polítics de remenar les misèries humanes entre ells no deixa mai de sorprendre. La gran veritat aquella de Giulio Andreotti es torna a fer evident. A la política va dir, hi ha amics, adversaris, enemics i companys de partit. I si no, que li preguntin a Joana Masdeu. I finalment no m'ha agradat que Hendrik, que és l'última joia del futbol brasiler, del Palmeiras, passi el mateix que amb Vinícius i amb Rodrigo. És a dir, que acabin fitxant pel Madrid quan ja s'havien donat la mà amb el Barça. Florentino no vol que se li escapi cap més Neymar i paga el gust i les ganes per nanos de tot just 16 anys. I el pitjor de tot és que sembla que li surti bé. Per què vol ell una direcció esportiva al Madrid si en té prou de mirar què fa el Barça, fixar-s'hi molt i al final posar molts més diners al damunt de la taula? Això Florentino ho va aprendre amb Luis Figo.
No sé si t'has fixat, Fel. Tu ens has vist mai a mi i a la Maria prenent notes quan tu parles?
No, mai.
Ah.
No.
Fixa't.
Sí, ho he vist,
I... Quan algú diu coses interessants...
I... Però després ho estripen, No s'ho guarden.
Més et diré, he pensat, ara hauria de tenir un paper i un bolígraf aquí. Però i llavors he vist que ho feia vosaltres.
I dius, ja em passaran els apunts, no?
I després dic, ja,
si no tens regals, tampoc tens...
Exacte. Em vaig que posar a treballar aquí, si no tinc regals.
Va, Ferrus, posa-li la música, que li deixarem només que en Fel obri el sobre, eh? No està fent res, eh? Vull dir, no moment està llegint... No. Però ho pots fer en veu alta, el ser la ràdio?
Islàndia, vaticinis per obrir dimecres 2 de novembre, sobre tancat el 25 del 10 a les 15 i 11 minuts. Jo aquestes coses m'encanten. Estic obrint, eh?
Fas amb més cura que l'Albert, eh?
Sí. Em fot com il·lusió, és el que vull fer durant el rato.
Perfecte, ara em dones el sobre... I ara el que faig és... Obro, desplego el foli...
Sí, sí. Fes una mica així, sec, 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 sec. Ara així.
Poso el sobre...
Sí, això de... també no sé com ho feia.
Així de davant, em poso les ulleres, que si
sí,
no veig res...
Si no,
I si s'ho va tapant tot.
Això ens passa a tots.
I així ja m'ho vaig tapant. Doncs va, 8 vaticinis del Xavi Bosch per obrir dimecres 2 de novembre de 2022. Anem pels esportius, que són 4. El primer, val un punt, Champions. El Barça ja és equip d'Europa League.
Estava cantat, però aquell dimarts, amb la victòria de l'Inter contra el Victoria de Pilsen, ja ens van fer fora abans que nosaltres juguéssim.
Un de un.
Segon vaticini, val un punt, Lliga. El València-Barça es marca un gol a l'últim quart d'hora.
Hòstia.
0-0, minut 75, 0-0, al minut 90... I el 93, gol de Lewandowski.
Veus, això, ets a casa i dius... Ara s'han passat el guió i han dit... No, collons, hi és.
Ho veus, eh?
Ho veig, l'Eberrió aquest sobre, eh? Vull dir, sí, no és com ho hagin explicat. No hi ha màgia aquí, que surti un paper de sota la taula. No, és aquest paper.
El següent és millor, Fel.
Sí?
Oh, carai.
Home, doncs aquest era molt bo, eh?
El següent és millor.
De moment, un 2-2. Per tant, estem fent ple.
Tercer vaticini... Val un punt. El Real Madrid ha perdut el primer partit de la temporada.
El Madrid portava 6 mesos sense perdre cap partit en cap competició, des de l'abril, que no tenien una derrota. Ja ho sabem, que va empatar contra el Girona, però 3 dies abans, contra l'Eipzig, va perdre 3-1.
Sí, sí.
No havien vaticinat mai si el Madrid perdria o no perdria. Ho hem dit i ha passat.
Però això què...
Calla.
És que, esclar...
Escolta i...
Com ho fa, això?
Està.
3 de 3.
3 de 3. Quart i últim vaticini... A veure si hauràs de venir sempre a obrir els sobres. Sí. Perquè avui l'estàs portant sort. Quart i últim vaticini esportiu val 2 punts. Copa Libertadores, el campió és el Flamengo.
Sí, senyor. Jugava contra l'Atlético Paranaense, va guanyar Flamengo 1-0, gol de Gabigol.
Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Sí, sí.
Doncs, no... meravella,
aquest
no?
Aquest valia 2 punts.
Sí, sí, que endevinar una final al Flamengo, que el tenim... Jo encara el segueixo una mica perquè Domènech Guerrero el van entrenar, però si no, no en tenia ni idea, i la gent d'aquí, el Flamengo el segueix en Xavi Bosch 4 mesos.
No, no, jo tampoc, però no. Sabia que jugava a la final.
Doncs, boníssim, eh? 5 de 5.
5 de 5. Déu-n'hi-do, la setmana passada vam començar amb un 0 de 6 i ara 5 de 5. Anem a política. Val 2 punts el següent vaticini. Eleccions al Brasil. Mira, Copa Libertadores i eleccions al Brasil. Vaticina Xavi Bosch, sobre tancat la setmana passada. Les eleccions al Brasil les guanya Lula da Silva.
Per molt poc, m'ha anat d'un pèl de figa de mosca, 50,3% a 49,7%, però Lula va derrotar Bolsonaro.
7 de 7.
7 de 7. Doncs continuem.
Sí, 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 esclar.
Sí, sí que torni cada setmana, no, sí, en pèl. Sí, sí,
és bueno, que estic al·lucinant.
És molt bèstia, això.
Hòstia, aquest.
Aquest també és bo, sí.
Sisè vaticini. Val un punt. Castells. Vilafranca intenta el Pilar de Nou i el carrega per primer cop a la història.
Bé, ho sap tothom. Feia 20 anys que ho havien provat sense èxit. No hi havien tornat, no ho havia fet mai ningú, podien desmuntar-lo, com de fet el primer intent és el que va passar, podrien carregar-lo i prou, podrien carregar-lo i descarregar-lo, i he apostat que el carregaven i prou.
Sí, sí, Vilafranca intenta el Pilar de Nou però... i el carrega per primer cop a la història.
En sèrio, vull dir, hi ha gent de casa vostra, us ho juro que jo... Vull dir, és veritat això, eh? Però aquest sobre des de quan el teniu posat? No us l'ha canviat?
Ho posa aquí,
no? No. Des de la setmana passada.
Ah, però, mira, encara el Barça... Però el castell... Vull dir, pensar en un castell de Vilafranca... Un...
Tinc bones fonts.
I que només el carregaran, però no el descarregaran.
Vull dir, en el món casteller tinc bones fonts.
Sí, sí, però esclar, endevinar tot això.
A veure, ara mateix tenim un 8 de 8. Queden dos
sense
vaticinis...
Sense porra ni manilla.
Ni puntals.
De moment l'està carregant molt bé.
A veure... Queden dos vaticinis. Yeah. El penúltim és l'obituari preventiu.
Yeah, clar, és que això... pot ser un 10 de 10 avui, eh?
A veure l'obituari preventiu. Setè vaticini, val un punt, obituari preventiu. A Hollywood, tururut.
Porto un retall del diari Ara de dimarts, que diu... L'actor còmic Leslie Jordan va morir dilluns en accident de cotxe a Hollywood mentre anava a rodatge als estudis de Warner Bros. Leslie Jordan tenia 67 anys, etc.
Sí, sí.
Sí, sí. Allà
l'actor
mateix.
Hollywood, clar, i tururut.
Allà no hi tens un bon contacte que et pugui... Vull dir,
no, també va ser un accident fonts, de cotxe. S'ha de sentir indisposat i va xocar i es va matar.
Vull dir, les fonts... Que, vull dir,
no això sé, és sort. Bueno, és mala sort
no
per
no
ell.
Sé, però de moment... Maria?
De moment és un 9 de 9.
I queda el vuitè i últim vaticini que diu Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
I la setmana que ve, quan la Corina publiqui el podcast, potser desitjarà ser mort, però a hores d'ara és un viu ben viu.
Bravo! Bravo! 10 de 10!
10 de 10!
Quins regals avui, eh?
Un regal, eh?
Sí, sí.
Venir aquí, veure això en directe i un 10 de 10 i veure que no hi ha...
Ha passat res. Ben poques vegades en 5 anys.
Poques vegades,
una o dues,
sí, sí,
potser,
sí.
No?
Poques vegades hi ha hagut un 10 de 10.
És que, a part,
i...
jo trobo que avui hi ha vaticinis que tenen molt valor, sí. Molt valor. Sí. El gol a l'últim quart d'hora de València-Barça, sí, sí. El primer partit que perd el Real Madrid, els castells...
Sí, Hollywood,
sí. Sí,
sí. Sí, sí. Ha estat un cop de sort.
Tio, no ho sé. No ho sé, vull dir, això... Això es mereix una altra samarreta per la Maria o...
Una per tu,
una per mi, una per mi.
Ja m'has fet 50, no?
Ja fa uns quants dies.
Bueno, Xavi, si algun altre dia vols que vingui el Fel a obrir-te el sobre, doncs ja ho saps.
Molt s'accepten més tasses de la reina d'Anglaterra, també.
Bueno, ara haurem d'esperar ja la del rei emèrit, diguem, el dia que es produeixi...
Te la pots estalviar.
No la farà servir, no la farà servir aquesta o què?
Sí, aquesta d'avui, sí, tant. Sí, 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 aquest mateix vespre fer una infusió.
Mira, ara, em diu el Jofre Llombard que el Jerry Lee Lewis, que és el músic que s'ha mort aquesta setmana, també havia fet pel·lícules. Es veu que, o sigui, si no entrés
no
per una...
No confondre amb Jerry Lewis, eh, per
no, no. El Jerry Lewis, que és un d'aquells casos que dius, hosti, jo em pensava que ja era mort. Doncs, també es va morir aquesta setmana. 10 de 10 avui els vaticinis, eh? Espectacular. Avui, deixem que saludi també en Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda, com anem?
Com estàs? Saps si posar-te les ulleres, els cascos o parlar pel micro, no?
Ha fet les tres coses pràcticament a la vegada.
Les tres coses a la vegada. Avui tu també treus el Sant Cristo Gros, eh, Pep?
Doncs sí, realment parlarem de... Potser un dels personatges que més exemplifica o simbolitza el que entenem per poder, en majúscules,
poder,
no?
Clar, la secció del Pep Martí, ja ho sabeu, periodista de Nació Digital, aquesta secció Els que manen. I avui, clar, avui parlem d'un dels que manen, d'un dels que remena poder, que a més té una biografia molt, molt interessant i bastant desconeguda, que és Isidre Fainé, el president de la Fundació La Caixa.
En efecte. Nascut en un dels barris més, anava a dir més populars, però no, més pobres de la Manresa històrica, que és el barri de Basescudines. Un barri, per cert, on es va filmar una pel·lícula que després seria nominada a l'Òscar.
Ah, sí? Quina?
Plàcido.
Ah, Plàcido.
De Berlanga. Sí, que era una sàtira social, en aquell moment, a començaments dels 60, d'una campanya oficial que es feia de Siente un pobre en su mesa, no? I va fer una pel·lícula divertidíssima, amb el Cáceres, López Vázquez. Doncs es va filmar a les Escudines.
Al mateix barri on va néixer Isidre Fainé,
carrer de Sant Bartomeu,
uns anys abans, perquè va néixer l'any 1942, és a dir, n'acaba de fer o no està a punt de fer, depèn de quan
80.
Hagi nascut, 80 anys, Isidre Fainé.
És del juliol.
D'una família pobra, també?
Molt pobra, pagesos pobres, que després, als anys 50, van fer, bueno, un cas d'aquells d'emigració interior, van deixar, diguem-ne, la pagesia, i es van traslladar primer a Torrassa i després a Santa Coloma de Gramenet. I es van obrir un negoci, primer una lleteria, després una botiga de plats i olles, però els començaments realment van ser feixucs, eh?
Aquesta cosa, aquesta llegenda que diu que Isidre Fainé va ensenyar als seus pares a llegir i escriure...
No és llegenda. Això és veritat. Per altra, eren gent que no sabia llegir ni escriure, eren gent molt espavilada. Que el va, sobretot la mare el va marcar molt a l'hora d'enfocar-se cap a l'emprenedoria i als negocis.
Hi ha una frase de tot això, diguem, aquesta secció neix a partir d'un llibre que va escriure el Pep Martí i el Miquel Macià, que es diu precisament Els que manen, no? Les 50 famílies que remenen les cideres a Catalunya. I hi ha una frase en el capítol de l'Isidre Fainé que m'ha cridat molt l'atenció. Jo no he coincidit mai amb un despatx amb Isidre Fainé, però una de les coses que dieu és la impressió que fa quan veus... quan entra Isidre Fainé en un despatx.
Sí, hi ha tota una litúrgia, diguem, del poder durant, després i abans que ell entri en un lloc. Eh? Això sí que t'ho puc dir perquè jo he estat amb... I sí, un senyor amb molta classe, molt intel·ligent, però evidentment que exerceix i transmet autoritat.
Doncs ara ens ho expliques, perquè em sembla que Fel Feixer has coincidit mai amb un despatx amb Isidre Fainé.
Em sembla que no, eh?
Sembla que
ara
no.
Ara estic pensant i diria que no.
Maria Xinxó?
No.
Xavi Bosch?
Amb un despatx, no.
Amb un despatx, ep.
Vam presentar els Hidro al Festival de Parlada, veient no sé quina òpera fa anys.
Els Hidro? M'encanta. Te'l van presentar així? O...
Bueno, el seu entorn hi deia Hidro, sí, sí.
Bé, doncs l'única persona que ha coincidit amb un despatx és el Pep Martí, que ens explicarà coses avui d'una de les persones que remena més poder a Catalunya i a Espanya, com és Isidre Fainé. Fem una pausa, un quart i mig de vuit, i ara tornem.
Islàndia, amb Albert Om.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9 amb 90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanà i musicalgris.es.
Uau, m'encanta la roba del llit i les cortines, que originals.
Esclar, és que són úniques, dissenyades per Montse Interiors i supervisades amb molt de carinyo. Estil clàssic, modern, atrevit, games altes, mitjanes. A Montse Interiors t'oferim milers de productes de roba per la llar confeccionats a mida, de fabricació pròpia i amb la millor relació qualitat-preu. Vesteix casa teva amb productes exclusius. Montse Interiors. Són 27 botigues al teu servei i a montseinteriors.com.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Islàndia, amb Albert Om.
Avui amb el Pep Martí, periodista de Nació Digital, que cada setmana repassa qui són els que manen a Catalunya. Avui, com dèiem, Isidre Feiner, president de la Fundació La Caixa. Ja deixaves anar alguns apunts abans de la publicitat del que és la vida i miracles d'Isidre Feiner, sobretot insistint, fent molta referència amb aquests orígens humils d'aquest barri de Manresa.
Sí, ell moltes vegades ha repetit que la frase aquella que una persona es pot curar a tot menys a la seva infantesa. I en realitat amb ell el va marcar molt tastar realment la misèria. Les Codines és un barri, com hem dit, molt pràcticament marginal, de pagesos pobres i molt conservadors. També és una dada que s'ha d'incloure. És on hi ha la cova de Sant Ignasi de Loyola. Hi ha una certa, sempre hi ha hagut històricament, tradicionalment, una certa fe popular, que això també ell de petit ho va mamar i de fet és un dels elements de continuïtat de la seva personalitat, la fe religiosa. Després, quan amb la seva família se'n van a Santa Coloma i tal, ell també entra en el món de les parròquies, coneix un sacerdot que l'influirà molt, que amb el temps sabrà que és membre de la prevatura de l'Opus Dei. I ell troba en l'Opus la barreja de l'emprenedoria, la voluntat de guanyar, de liderar, de fer coses, no? I alhora, doncs, el component més místic, més de transcendència religiosa. L'Opus, una mica, li dona això, i jo penso que, junt amb la influència de la mare, l'Opus és molt important a l'hora de forjar la força de caràcter. Recordem una frase d'Escrivà de Balaguer al Camino. Primer, sigues dur. Després, sigues àngel. I ell, una mica, això, crec que també ho ha enfocat bastant per aquí.
Mm-hmm. La fe, per tant, que marca una mica també la joventut i després una mica el que ha sigut tota la vida de l'Isidre Feiner, que recordem que ens explicaves això, que té 80 anys, d'aquests orígens humils, se'n van de Manresa i van a l'Hospitalet i a Santa Coloma.
I després a Santa Coloma i després...
I ell comença a treballar molt jove, amb què?
Sí, ell comença embrutant-se les mans, també ho ha dit, que ell diu que té les mans molt callades, per primer va treballar en un taller de bicicletes, després enrotllant bobines elèctriques... I després, els pares eren molt treballadors, fan una mica de claix, no eren, evidentment, eren gent pobra, però que va treballar molt, i aleshores ell té ambició per estudiar física, però troba que en la banca, els horaris de la banca, que permeten doncs, treballar al matí i a la tarda doncs, reforçar els seus estudis, li poden anar bé. I comença a treballar, vaja, envia alguns currículums. Hi ha una anècdota divertida de quan entra com d'oficinista al Banc Atlàntic, veu que hi ha una plaça, arriba al matí i espera l'entrevista. I van passant les hores. I allí no surt ningú. I alguns altres que van esperant es van cansant. I va estar esperant 12 hores.
Per una entrevista de feina?
Sí, impertèrrit, fins que es va fer fosc. I aleshores en el moment d'entrar, es veu que ell, la secretària, diu, escolti, però la plaça aquesta vostè no té exactament... Com és que... Diu, és que si li arribo a dir tota la veritat des del començament ja m'haguessin fet marxar de seguida. I aleshores el rep el directiu, té una entrevista, i al sortir aquest directiu li diu, d'aquí 20 anys vostè serà directiu d'aquest banc. I, o sigui, que ja li,
o sigui, li va donar la feina, però a més a més li va dir
i
això.
I a més, doncs ella va començar a entrar en tot el seu currículum com a directiu financer. Després passa una cosa, ell nota de seguida, això ho he explicat a vegades, que controla l'operativitat de la banca. És a dir, no només és un bon treballador, sinó que comença a entendre totes les tecles del negoci financer. I això li fa agafar molta seguretat. Ell, que volia començar per física, diu, doncs cap a econòmiques.
Per tant, la banca, diguem, el que s'ho plantejava l'Isidre Feiner, era com una feina de més a més per poder estudiar, per poder-ho fer compatible amb la carrera de física.
I va acabant... Va
fins
acabar
que veu de dir, no, escolta, jo sóc bo amb això i canvia la física i fa econòmiques.
Cap
no?
aquí, cap aquí. I llavors passa per un munt de entitats bancàries.
Abans de repassar el currículum d'una mica per tots els bancs i com va parar fins a la Caixa, que és on ha fet la gran carrera Isidre Feiner, hi ha una cosa que té a veure amb aquest esperit de casa seva, de pagesos que treballen molt i treballen i treballen, que és el cognom d'aquest senyor, no?
Bé, el nom ja és... El nom d'Isidre és de fi, el patró dels pagesos.
Sí.
Feiner, el pare, sempre li va anar inculcant. Feiner vol dir... Que el que fa la feina, has de treballar. La cultura aquesta del treball, de l'esforç, i de superar un entorn completament hostil, que ell sempre havia, des d'aquestes escudines que estaven fora de les muralles antigues, etc. Això sempre ha moldejat la seva personalitat. I ha tirat endavant sempre una mica treballant, podríem dir, el material aspre d'uns orígens realment difícils i una mica enemics, no?, d'alguna manera.
Per tant, Isidre Feiner, diguem, entre la primera feina que té el banc és aquest Banc Atlàntic que espera 12 hores per l'entrevista de feina, on ja li pronostiquen que un dia serà directiu d'aquell banc. Ho va acabar sent, de directiu
sí,
d'aquell banc?
Sí, ell es va fer fora amb el sector comercial. Ell, de tots els sectors de la banca, el que troba més interessant és el que podríem dir la finestreta, el negoci amb la senyora Maria que arriba allà. Ell és... això li agrada. Ell creu que la primera batalla que ha de guanyar un banc és el tracte amb els veïns, amb entorn immediat. I amb això es converteix en un crac. Al Banc Atlàntic li encarreguen una feina difícil, que és tirar endavant el Banc d'Asunción al Paraguai, que era una cosa bastant complicada i ningú hi volia anar. Ell hi va, se'n surt prou bé, i a partir d'aquí sí que ja hi ha un salt bastant, una inflexió bastant important, passa per un munt d'entitats, la banca Riba i García, la banca Jové, i es converteix en director de Banc Unión, i aquest serà la plataforma a partir de la qual, jo crec que no de manera atzarosa, però amb un viatge amb avió, coincidint amb en Vivarasau, que aleshores era l'home fort de la Caixa, el Vivarasau el sedueix i li diu, per què no vens aquí? Entraràs ja com a sotsdirector general. S'ho pensa i finalment dona el salt i entra a la Caixa convertint-se subdirector general, però molt aviat ja el braç dret d'en Vivarasau i bé, ja va rampa de sortida per fer-se, de fet, amb, podríem dir, una certa conquesta del poder. També amb circumstàncies polítiques que el van ajudar, perquè Vivarasau en aquell moment era incontestable dins de la Caixa, però hi va haver una llei del Partit Popular que forçava la jubilació als 70 anys, la jubilació dels directius. Aleshores, aquí va haver una gran batalla política, però finalment Vivarasau s'hi va haver de planar i va passar a la presidència de la Caixa. I aleshores van entrar dos directors generals, Vivarasau no volia tenir un únic successor, i va entrar com a directors generals ja executius Feiner i Brufau. Fins que Brufau se'n va a Repsol i aleshores ja el Feiner sí que ja es converteix, doncs, amb l'home fort, vaja.
Clar, Feiner neix al 42, entra a la Caixa a principis dels anys 80, vol dir que mitja vida dels 80 anys que té, mitja vida l'ha fet a la Caixa.
El seu món és la, 40 anys, és la Caixa.
El seu món és la Caixa, és indestriable la figura d'Isidre Feiner i la de la Caixa. Dèiem això que expliqueu en el llibre, no? que què passa quan entra Isidre Feiner en un despatx, aquesta sensació del poder, no? Que és una cosa que a vegades dius... Els catalans sembla que a vegades ens n'amaguem del poder. No és el cas d'Isidre Feiner. No?
Albert, és que això és una cosa essencial. Vull dir, és un dels casos que desmenteix allò que el català té por de manar, n'hi ha que sí, però no és el cas d'en Feiner. Feiner és un home que entén els mecanismes del poder, que els exerceix amb fermesa, però amb una discreció absoluta. No és un home que freqüenti socialment més enllà de l'imprescindible. Ell diu que no ha anat mai a una recepció per pròpia voluntat, sinó que són els presidents, en tot cas, els que hi volen interlocutar. Cuida molt la seva vida personal. És un home, en aquest sentit, sí que té... Sembla que guardi tots els secrets del poder.
Tu deies això, que havies coincidit amb un despatx. Què passa quan entra en un despatx? Deies això abans, durant i després es nota la presència del feiner.
Hi ha molts filtres, hi ha tota una escenificació, que això, en fi, alguns dels prínceps doncs, dels que manen, doncs això ho saben portar molt bé, es juga amb el silenci, es juga amb l'espera. Sempre hi ha, entorn d'ell, una certa inquietud en el seu equip per fer-ho bé. És una persona que això també és una mica de la prevatura, això una mica de l'Opus Dei, fer la feina i fer-la bé. Això és essencial.
Em pensava que anaves a dir fer-la amb por.
Amb por no, però fer-la sense equivocar-se, per dir-ho d'alguna manera, no? I això sí que ell ho escenifica, jo crec que d'una manera, en fi, ho excel·leix,
Deies això, que havia tingut un contacte de jove amb un capellà, no?, i que aquest capellà llavors es va saber que era de l'Opus Dei. Això vol dir que Isidre Feiner és de l'Opus?
Bé, jo no m'atreviria a dir, no sé si pertany, diguem-ne, orgànicament a la prevatura, però vaja, ell no ho nega, potser no li agrada molt que se'n parli, però ell no nega una vinculació molt estreta amb l'obra. I, evidentment, és evident que la té.
I
la seva mentalitat...
Anava a dir això de mentalitat...
Per l'Opus és molt important. Allò, ells diuen que defensen la santificació a través del treball. Una frase d'aquest capellà que va conèixer, i que a ell li va donar, diu, molta pau interior, va ser que va dir, una hora de treball és una de duració. Dir, si no tens molt de temps per resar, tu treballa, no? Que això ja va fent feina.
Això compta, també?
Això compta molt, eh? I en l'Opus és una cosa essencial. Per això, algunes vegades, des d'alguns sectors, també conservadors catòlics, se'ls ha acusat de ser filoprotestants, molts de l'Opus. Qual és absurd. Però, en el sentit que l'Opus dona molta importància a la feina, a la creença, a la fe, però tu has de ser competent, eh? Mm-hmm. Has de treballar bé.
Clar, Isidre Feiner, el que mana... Ara és el president, el càrrec és president de la Fundació La Caixa.
Ell,
però, clar,
ell va haver de deixar la presidència de La Caixa per llei, però...
Per edat, diguem.
Per edat, però no va deixar que li fessin un vivarassau. Ell va crear una estructura de poder blindant-se a la Fundació. No és president de La Caixa, cert, però la Fundació té el 40% de La Caixa i presideix Criteria Caixa, que és el holding, diguem-ne, de totes les empreses participades. Aquí hi ha Naturgy, hi ha Celnex, hi ha un munt... Amb algunes té una participació petita, amb altres, en Naturgy em sembla que ja té prop del 30%, és molt important.
Una precisió, que suposo que molts ja ho sabeu, però vull dir que ni continuem dient La Caixa, però és un banc.
És un banc. Ell, en el seu llegat, la conversió del que això venia així per legislació europea del banc, de La Caixa, en un banc amb totes les de la llei, és una obra seva. La creació de la Fundació Bancària també és una obra seva. El component que té també de filantropia, d'obra social, també és una obra seva, i és una cosa important, que són uns 500 milions d'euros d'inversió cada any. Això, a l'estat espanyol, no crec que hi hagi cap fundació privada que s'hi dediqui a obra social, des de coses molt sobre el carrer, sobre col·lectius vulnerables, a temes doncs, de beques, cultural, tots coneixem Cosmocaixa, Caixa Fòrum, etc etc. Ell controla això, i la presidència de Criteria li dona un poder espectacular. De manera que quan es produeix l'altre gran projecte seu, que és una fusió important, ho intenten en diversos bancs, finalment en Bankia, es pot dir que ell, encara que no és president, és el gran estratega d'aquesta fusió, que serà presidida finalment per Igor Sarri, el president de Bankia. Bé, quan es parlava qui podia ser el president, van sortir diversos noms, algú va proposar algun altre nom, i va dir no, tu no pots ser, ha de ser Igor Sarri. Però per què? Diu, perquè és millor. Aquesta visió...
Deixa'm, ja que parlaves de filantropia, tinc unes declaracions que va fer Isidre Feiner quan recollia a Madrid el Premi Forbes a la filantropia l'any 2018, això és en el marc d'un sopar de gala, a l'hotel Intercontinental, i va dir això.
El recuerdo de la miseria colectiva que percibía en las gentes cuando iba camino de la escuela, que estaba a cierta distancia. Y como entonces, porque la verdad... Yo, de 10 años, que había hecho la comunión hace un año, le pedí a Dios que algún día pudiera ayudar a estas personas. Y mira por dónde, que esta gracia me la ha dado, ¿no?
¿Qué? ¿Qué?
Home, és un element important. Ell busca una mística, més enllà de la fe. No en té prou de triomfar amb els negocis, eh? Ell vol allò que diu servir, que és una manera d'entendre, doncs, també la teva relació amb el món, no? I, home, és cert que des de la Fundació, doncs, s'ha fet cosa molt bona. També hi ha qui pot dir, home, això ho fan també per una mica, també, coi, justificar el que representa un negoci financer que a vegades implica prendre decisions que són una mica implacables, veritat? Però això, això i la petjada de la mare, jo penso que són les dues coses que expliquen una mica el caràcter forjat de Feiner.
Entrevistar Isidre Feiner no és habitual, no és fàcil, no dona gaires entrevistes.
No, es resisteix moltíssim. De fet, nosaltres, quan vam fer el llibre, vaja, vam demanar-ho, estàvem convençuts que no. Ell, en fi, jo crec que ara es pot dir, no? Ell ens va donar una entrevista, una conversa llarga, que no va ser en forma d'entrevista, però sí ens va explicar moltes coses. Jo, la veritat, vaig considerar una experiència vital interessantíssima, per conèixer el personatge.
Una entrevista que sí que va donar va ser el maig de 2014, a Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio, i aquí he seleccionat un fragment que ens permet abordar, diguem, la dimensió política de la Caixa en relació amb tot el que ha passat a Catalunya els últims anys.
Jo el que contemplo és, per la meva pròpia experiència, la vida són grans acords. Inclús quan es fan guerres, mentre s'estan matant, estan fent acords. Jo crec en un gran acord. Un gran acord per Catalunya, perquè estigui on té que estar, i també per Espanya, que sigui bo per Espanya. I això és molta negociació, molta negociació. I això tindrà que arribar en un moment o altre. I aprofito per dir que jo no estic ficat en cap negociació de res.
Això, recordem, l'any 2014, és a dir, fa 8 anys i mig, maig de 2014, deia això de negocieu, i jo no hi estic ficat. No hi ha estat ficat amb cap negociació?
És que aquest, el poder real, és el que fa sense que es vegi. Això és el poder quan excel·leix, no? I jo crec que Feiner és d'aquestes persones que, movent-se poc, s'ha mogut moltíssim i ha incidit moltíssim. Jo crec que ha estat un dels grans actors polítics a Catalunya durant el procés. Estic convençudíssim. Ha intervingut molt, més del que ens podem imaginar, i probablement també intentant, a la millor en alguns moments, doncs, desbloquejar situacions. Ell en algun moment havia dit, home, a l'Estat no se li pot demanar l'únic que no et donarà mai, no? Que és, en aquest cas, deia ell, un referèndum d'autodeterminació. Però per la resta, intentar aconseguir una sortida basca al conflicte, això potser sí. Jo me l'imagino fent aquest tipus de moviments.
Clar, el 2017, un moviment que va fer la Caixa és traslladar la seu, que clar, això era important, eh? Diguem, en aquell moment, hosti, què farà la Caixa, què farà la Caixa? La Caixa va traslladar la seu.
I en el cas de... s'ha de diferenciar molt els trasllats d'empreses, sobretot empreses industrials, moltes de les quals jo crec que era un gest bàsicament polític perquè no traslladaven les plantes industrials i res d'això, del que eren els bancs. En els bancs, ell sí que ho ha justificat, no dic que hi estigui d'acord, però amb bastanta habilitat, tant ell com l'Oliu del Sabadell, que, és clar, una entitat en la que comença a haver-hi pèrdues i hi ha una situació de pànic financer, això per una entitat se la pot enronar, eh? Llavors aquí ells van sí que es van moure amb molta precipitació, amb molta agilitat, vaja, més que precipitació. Ell sempre ha negat que fos el gran estratega del decret Guindos. Ell diu que això no va tenir absolutament res a veure. Uh-huh. Això ja no ho sabem. També ha justificat que, de fet, no es va sortir dels Països Catalans. La seu va passar a València i va de la Fundació, crec que està a les Illes.
A Mallorca, no? A les Illes, sí.
No pas a Madrid, no? Però...
Bé, Déu-n'hi-do. Alguna cosa més que vulguis afegir de l'Isidre Feiner?
D'això de la mare hi ha aquesta anècdota que a mi m'agrada explicar. Una cosa de sent molt petit el va impressionar molt, perquè veia que la mare, quan anava a comprar, sempre regatejava. I li deia, mama, com és que sempre regateges? Diu, home, diu que no ho saps, diu, perquè qui fixa el preu és el qui compra. I quan va obrir la primera botiga i anava la gent a comprar i a regatejar, la mare es mantenia sempre inflexible. I clar, el noi, això li sorprenia, aquest canvi. Però, mare, com és que tu no baixes mai el preu? Diu, que no ho saps. Qui fixa el preu és qui ven. diu molt, eh?
Vols dir que la banca sempre guanya. D'una altra manera, no? El casino diuen així, no? Vull dir que...
Exacte.
Bé, Pep Martí, molt interessant el perfil d'Isidre Feiner, president de la Fundació La Caixa.
Hauria sortit una sèrie, aquest home, no? Ho anava explicant. A vegades veus moments que semblen personatges com el de Succession, no? Aquest home amb poder que està allà, i pensava, hòstia, una sèrie d'aquest home seria interessant, eh?
Sí, i tant. Hi ha molts capítols aquí. Sí.
Bé, la setmana que ve més. Vés-te preparant algun altre dels que manen, Pep, que la setmana que ve t'hi tornem a voler. Queda un minut per arribar a 7:45. De seguida ens posem al dia i moltes més coses a Islàndia. Fins a 8:45.
RAC 1.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAE a CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB. Campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxaco, no?
Oh, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Del 4 al 6 de novembre torna a Palau Solità i Plegamans la mostra de cinema infantil Bada la Boca.
T'esperem al Teatre de la Vila amb més de 40 pel·lícules d'arreu del món i tallers de light painting, stop motion i de doblatge per a nens i nenes de 2 a 12 anys.
Entrada gratuïta. Reserva la teva butaca a palauplegamans.cat/Bada la Boca.
Organitza Ajuntament de Palau Solità i Plegamans.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
RAC més 1, podcast. RAC més 1 presenta RAC and Go, el podcast pels inconformistes. A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Change the world, or the world will change you.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC més 1, podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
rac1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Islàndia, amb Albert Ong.
S'acosten les festes i com cada any és moment de torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró Tou de Festuc, un gir conceptual al gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Però a més, afegim noves creacions com el torró cruixent de neules, ristretto, mango, fruita de la passió i coco, dolç de llet, marron glacé, mandarina i praliné d'avellana o el torró de dònuts. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Adrià García, bona tarda.
Bona tarda.
Precisament,
No, clar, la
no, 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 no.
Hola, encantat.
Cada cop som més joves.
Sí. Que tens, 16?
No, 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 en tinc una mica més, 27.
M'ho he pensat que va anar 16 anys aquí, el teu seu fill d'en...
Pot ser que, Saperes, no, pot ser que vagi al revés, eh? Que cada cop som més grans.
Sí, deu ser això, però jo, esclar, jo no em veig. Jo veig
clar,
en vell,
clar, clar, tu veus els altres.
Tu et veig igual que el 2000, saps què? Vull dir, és en vell, que no.
Igual. Adrià, dèiem, a veure, avui a Tarragona hi ha hagut el primer simulacre massiu d'accident químic. Ara ens ho explicarà l'Esteve Giral com ha anat. En tot cas, la Generalitat parla d'un èxit, eh?
Sí, sí, tant els confinaments, les sirenes, com l'enviament d'alerta a 65.000 mòbils ha funcionat, diuen, correctament, segons alcaldes i també Departament d'Interior.
Esteve Giral, bona tarda, tens la mateixa sensació?
Jo anant al carrer Albert Bonatarda, estant al barri de Camp Clar i movent per la zona, no he tingut aquesta sensació de confinament massiu, és a dir, que s'aturés l'activitat. És el que hem viscut nosaltres. Clar, és una realitat parcial la que jo he viscut. No he estat a tot arreu. Això afectava dos barris de Tarragona, afectava també la Canonja, que ara ja és municipi independent des de fa una colla d'anys, afectava una part de Reus, Salou i Vilaseca. Els alcaldes, tant de Vilaseca com de Tarragona, com també de Reus, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena, parlen d'èxit absolut, destaquen que la societat, que la gent, que la població s'ho ha pres molt en sèrio, que s'ho ha pres molt seriosament, que han vist avingudes buides, que han vist bars on la gent es tancava dins, que els equipaments esportius i municipals, això ja era més previsible, doncs ho han seguit fil per randa, i per tot plegat, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena destacava ara fa poqueta estona que ha estat un èxit absolut.
Agraint a la ciutadania. Aquest simulacre ha estat un èxit de participació i d'implicació. Comentava un alcalde, és una mostra de maduresa i de conscienciació del conjunt de la població.
El que sí que és segur, Albert, és que la gent de Tarragona, la població de Tarragona, té molta més informació ara. S'ha fet molta més pedagogia, hi ha molts més recursos també per informar, com per exemple aquest sistema d'enviament massiu als telèfons mòbils, que no fa pas 3 anys, gairebé 3 anys, quan va haver-hi aquella explosió a Iquox, el polígon petroquímic, que de fet, segur que ho recordareu,
sí,
ho explicàvem aquí a l'Islàndia.
Sí, sí, que va ser en directe, i de fet d'allò segurament ve aquest simulacre massiu doncs,
Totalment.
Que s'ha fet aquesta tarda. Esteve, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies, una abraçada.
La temperatura, Adrià, que puja mig grau cada 10 anys a Europa.
Sí, ho diu un informe que ha publicat avui l'Organització Meteorològica Mundial, que apunta que al continent la calor ha augmentat el doble de ràpid que la mitjana del planeta durant els últims 30 anys. A més, adverteix que els desastres naturals ja han afectat prop de mig milió de persones, i això anirà més, ja que cada vegada hi haurà episodis climàtics més extrems. Segons l'informe, les glaceres dels Alps, també diu, han perdut 30 metres de gruix en només 25 anys per culpa d'aquest augment de la temperatura al continent.
I acabem. Julieta Venegas, Jorge Drexler o l'Imperatrice són tres de les primeres confirmacions del Festival Vida.
També hi serà la Casa Azul, Joel López o els nord-americans Whitney. El Festival de Vilanova i la Geltrú acaba de fer públic part del seu cartell, que combina grans propostes internacionals i talent local emergent, també com l'empordanès Jaunes o la colomenca Queralt Lahó. El festival es farà del 29 de juny a l'1 de juliol i el lema de l'edició del 2023 serà We are a System Error, un concepte inspirat en una fallida del sistema informàtic.
No sé què has dit ara al final, però... Hosti, una veu barra que tens, eh? Tens,
sí?
D'on ets? D'on ets?
De les Borges Blanques.
Les Borges Blanques, que dic, de Girona no ho has pas.
No, visc a Girona.
Vius a Girona?
Sí, Girona ciutat.
Hosti, mira, estàs de fira, estàs ressaca avui, no?
No, la veritat és que em toca venir sovint a Barcelona i no puc sortir massa.
Bueno, si mai necessites res, jo... Bueno, pugem fins a Arbúcies, però ja t'espavilaràs fins a Girona. Però no queries mai.
Mira, s'ha fet ben amics, ara, Adrià, que no es coneixiu de res.
Tinc la sensació que pot ser amic del meu fill aviat, saps què?
Gràcies, Adrià.
A vosaltres.
I els esports, Roger Saperes, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
No, aquest
bona tarda.
Aquest no ens ha pas 26, eh?
No.
Ara esperava que
camí de doblar-ho, camí de doblar-ho. Més a prop dels 50 que dels 30.
Però has vist que es deixa els cabells llargs,
sí,
eh?
Sí, sí, que guapari.
Per dissimular una mica.
Avui l'Eva Català li deia que era un look així molt italià.
Sí, sí, no, he dit, això és ell que pot fer-ho. Ja, si jo pogués, també ho faria.
A veure, en joc, el Madrid Celtic a la Champions.
Sí, des de 3:15 de la tarda al Bernabéu, ara mateix a minut 5 de de la segona part, Madrid 2, Celtic 0, dos gols de penal de Modric i Rodrigo. El Celtic n'ha fallat un al minut 34, partit que, per cert, xiula la col·legiada Stephanie Frappart. Els blancs en tenen prou d'igualar el resultat del Leipzig per ser primers de grup. En joc també aquest partit, Shakhtar 0, Leipzig 2. Per tant, el Madrid seria ara mateix primer de grup. Aquest partit a RAC+1, a partir de 2:15 el carrusel Champions amb la resta de partits aquí a RAC1. El més interessant, el Juve PSG, amb els italians buscant l'Europa League i els francesos assegurar la primera plaça d'aquest grup.
Jo em sembla que ho vaig fer un cop, però us vull felicitar, perquè com em vaig amunt, o sigui, fa que, per exemple, la Champions m'interessi, no? Perquè és molt emperit com fan un gol... no sé qui, el Shakhtar Donetsk, una mica m'importa. Hosti, que la marca... Saps, vas amb cotxe, hosti, quins nervis, això.
No.
O sigui que fot ràbia que no hi siguem.
A veure, anava a dir, encara que el Barça no hi sigui...
Encara que el Barça...
La Champions continua igualment a RAC1, eh?
O sigui, jo era d'aquells que, quan vaig de vol un diumenge a la tarda, quan era més jove, podia escoltar el carrusels d'aquells que feien els castellans, i ara, quan jo teníem aquí en català, i en soc molt fan, per tant...
Li faig arribar...
Visca la Champions.
El Molló, la felicitació.
I també, tingueu clar, però, que la competició potent on tenen els millors equips, ho sabeu, no? I, bueno, que us és a dir,
Europa League.
Vull dir que està bé que feu la segona competició.
Alguna cosa de l'Europa League que hem de saber?
Sí, mira, que el Barça ja està pendent d'això perquè ha quedat fora de la Champions. Els equips rebotats d'aquesta competició han d'esperar que quedin definits també els grups de l'Europa League. Els primers d'aquesta competició passen a vuitens. Els segons seran els que puguin enfrontar-se, per exemple, al Barça. Un d'aquests equips és la Roma de Mourinho, sempre que aconsegueixi la segona plaça del seu grup. Ha de jugar demà contra el Ludogorets. Només li val per passar, guanyar, i així serà segon per darrere del Betis. Avui, parlant d'aquestes opcions, ha enviat un missatge encobert al Barça.
L'ambició del jugador és andare ai play-off, anche se sappiamo che in Europa League ci saranno delle squadre che sono squadre per vincere la Champions, no per vincere l'Europa League.
No volem anar a la Conference, volem anar a l'Europa League, on sabem que hi ha equips creats, dissenyats per guanyar la Champions i no l'Europa League. Crec que és evident que és un missatge cap al Barça.
Escalfant l'ambient. Roger, gràcies.
De res, bona tarda.
Adéu. I el temps, que arriba el fred.
Fel. Sí, bueno, ja em si és veritat.
A veure, Caral, bona tarda.
Mira, bona tarda. De fet, avui les temperatures han baixat una mica en algunes comarques, perquè ahir, per exemple, el Dover, el Baix Ebre, s'acostaven als 28 graus, 27,9 de màxima, avui 25. Però és que, clar, 25 graus igualment és caloreta. Un 2 de novembre en altres comarques ha arribat als 22, 23, 24 graus. A repetir l'endemà, si fa no fa aquestes temperatures, tot i que cap a Ponent recobrarem un parell de graus en molts sectors. En canvi, cap a la costa central, atenció, per tant, litoral central, també Costa Daurada, Terres de l'Ebre, podem recuperar algun grau. Baixen les temperatures, Albert, de cara al cap de setmana, de manera clara, fins i tot, però mirant gràfiques ja de cara a la setmana que ve, sembla que torna a tirar cap amunt. Per tant, de fet, hem d'apuntar això, que els mapes apuntaven a un novembre més càlid del que tocaria.
Això ho va fer fa un mes, això, d'un cap de setmana. Vam posar el nòrdic pijama d'hivern i fot unes suades a les nits que no es pot viure a casa.
A principis d'octubre, veu que al setembre, a principis d'octubre...
Una cosa tremenda, mesos de tot en caixes,
quanta
no
gent,
sé on t'ha fotut, els pijames curts...
Clar,
llavors, jo despullat no puc dormir jo, perquè si dormo despullat, jo em poso tonto... Vull dir,
jo sempre...
No puc, jo sóc sensible i noto una mica de refregueig amb la cama i així, ja, i llavors, sempre pijama, però el curt, clar, no els trobo. I dius, quan donen calçotets? No, perquè allò tan estret tampoc em va bé.
I llavors què fas?
L'únic que tinc és el pijama llarg, d'hivern, gruixut, amb el nòrdic.
I passes calor.
I passo una cosa.
Treu suar,
A les 3 de la matí, a vegades m'he dutxat, aquesta setmana passada. I després, quan m'aixeco, el meu mòdon ja no hi és. Quan jo arribo al vespre, ja dorm. I no tinc, no sé on t'és el collons de pijama curt. Si m'està escoltant, sisplau, puc trobar-me el pijama curt d'estiu a sobre el llit?
També podries tenir tu guardadera.
És que no, és que ho entra ella, es va precipitar. Va ser ella que va dir, canviem tot això.
També diré una cosa, avui a Arbúcies heu baixat a 11 graus. Vull dir que no és com a Barcelona, que estem tenint mínimes alguns dies de 17, 18, 19.
Mira, a quarts de 8 del vespre... Ahir, a quarts de 8 del vespre... Però ahir, a quarts de 8 del vespre... Una rebequeta, era a casa d'uns amics, i hagués anat bé.
Estem al novembre,
I avui, ara quina hora estem? Ai, quina hora? Quina temperatura?
Mira, ara l'hora, mira, 3 minuts per les 8, i estem a 14 graus, bueno, 14 doncs, 4 a Arbúcies.
El pijama... llarg, no l'endreixis, tampoc.
Sí. Va, Reykjavik.
A Reykjavik, 1,4 de mínima. Aquí sí que potser el nord.
Pijama d'hivern.
Sí, allà a dormir.
3,9 de màxima.
No sé com viu pas.
Fresqueta.
No sé com viu pas.
A veure, no te'n vagis, Abel, Fel, Maria, a tots els oients. Us proposo un joc. Mira, aquests dies que he estat a Londres... Vaig fer una cosa que és gravar sons de la ciutat.
Ah.
I llavors els he juntat tots en dos minuts per fer com un viatge sonor a Londres, eh? Mm-hmm.
Vas anar sol?
No.
Mare, quina paciència que han de tenir també amb tu.
Només sons de la ciutat, eh? I tu allà anar gravant...
Sons de la ciutat, sí.
A veure.
Diu, què farem a Londres aquests dies? Gravarem sons.
Va, eh? Oients, a veure qui ens identifiqueu.
Grapos amb l'avió?
Ah, home, clàssic, mira. Qui, que no ens hem aixecat, Què?
La manivela.
Heu identificat algun
so?
Sí,
jo crec que sí, bastants, sí. Fins i tot, eh?
Per exemple, algun que t'interessés especialment?
D'entrada, follam una mica al principi, no? Sí. Anar trepitjant fulles a tardor, una tardor que ja ha arribat potser més que aquí.
Comencem, mira, a veure, ja.
Jo això diria, no? Sí.
Fulles, sí.
Hyde Park, potser.
Sí, Regent's Park.
Jo he pensat, diu, és el fill del Corbacho, que diu que arrossega els...
Mira.
Un partit de futbol.
Un partit de futbol a Regent's Park, sí, que n'hi havia moltíssims, hi ha molts camps de futbol allà.
Ara ve pluja.
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 Sí, pluja. Aquest.
Pluja.
Un martell picant,
obres,
també.
Obres.
Ara venen cotxes amb, sobre moll, eh?
Ah, sí, clar.
Està plovent.
Obres.
Aquí algú picant.
Sí, obres.
Ara tindrem un músic de carrer.
La gaita, sí.
Una mica rock and roll, també he sentit jo.
Sí, home.
L'Speak Corner.
Un predicador, no, un predicador, però bueno, podria ser l'Speaker's Corner, però bueno, no era per...
Això és com un pub, no?
Això és passant per davant d'un pub, que sortia aquest Johnny Bigut.
Sirenes. Què era?
Un petardo i un cotxe de policia.
Policia. Karaoke? Vas anar al karaoke?
Això era enmig del carrer, a Leicester Square.
Boníssim.
Pensava, dic, va sortir de nit, no? Dic, devia
ser. Això era de nit, sí, però era enmig del carrer.
Llavors vas anar a una discoteca.
Això era... No, aquí és Halloween, amb una botiga de joguines.
Ostres.
Collons.
Aquest és el millor. Un músic de carrer
que demanava
que
cash
diu que
o...
si no teniu cash...
Ah, pensava que deia que era Johnny Cash.
Això és metro, no? O transport públic.
Això ja és el metro i el tren i...
Una porta tancant-se, potser, d'una botiga, sembla que se m'ha sentit també.
I llavors, això... Està molt
saxo,
bé, eh?
Perdre el saxo, ara el saxo.
Està molt bé. Jo penso que...
Està ofereixo ara, sempre que viatges.
Sí, no, sí.
Dos minuts, eh? Sí, sí, no, m'agrada moltíssim.
Boníssim.
Ara dirà Mind the Gap.
És molt interessant, això. Vull dir que jo penso que avui a casa, per exemple, doncs els hi comentaré, posem això, escoltem-ho, que és com un pas més al món de la ràdio.
Perdona, llavors... ve d'una família que es grava una cafetera a les 6 del matí.
És que estàs esperant alguna cafetera en un esplat, però la meva pregunta és... quan fas això, llavors... Clar, hem escoltat 2 minuts, però això vol dir... Ja sabem com va aquest món de la ràdio i televisió, que per fer 2 minuts necessites...
Mira, la cafetera! La cafetera.
Però, clar, jo vaig gravar això i ja vam continuar amb la vida. Tu m'estàs dient que anaves... I cada vegada dius... Callem... Jo... Callem un moment, no digui res, no digui res. No digui res. Xxt, calleu.
Espera.
Qualsevol conversa que puguis tenir la devies tallar.
No, però és com qui fa fotos, no?
Bueno, collons...
Però, 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 tu, fer fotos...
però quan tires fotos fas callar, tu?
Clar. Bueno, no, però escolta, però posa't aquí, no sé què, ara fes això... En canvi, també, això, escolta, ja... jo era molt discret, amb el mòbil...
I ara estàs uns quants dies, vull dir que...
Ja, sí, sí.
Molts moments...
Ja. Bueno, m'hi vaig dedicar una mica.
Que anava a dir, no, aquest tampoc no fa les coses perquè sí, eh?
Vull dir que... He trobat a faltar...
Què ha estat a faltar, a veure?
Doncs una tasseta de te, no? Quiticlin, quiticlin, quiticlin.
Mm. També, sí, sí. No, no. I vas tu? I gra... O París, no vas estar a París?
Sí.
No vas gravar res?
Altra feina tenia.
Ara, el Fel, com que no viatja, no. Hauria de fer arbúcies, que segur que també teniu...
Va, posa el document. Posa el document d'arbúcies.
I el pròxim, porta. El pròxim dia portes
això... Ves que mentre es vagi cap a arbúcies no truqui, que m'expliquin el viatge de veritat, el que no has posat aquí.
No, el pròxim dia tornes amb 2 minuts d'arbúcies. Com són arbúcies?
Va, sí, sí, sí.
Va?
Va?
Sí?
Vinga.
Doncs va.
Va.
Ara tornem nosaltres.
Islàndia, amb Albert Om.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Celebra el 10è aniversari del Club de Vins de Gourmet La Vanguardia amb 6 grans vins d'aquests 10 anys. Luidiana de Marco Vella del Priorat, Braó d'Acústic Celler del Montsant, Abadal 5 Merlot del Pla de Bages, la quarta de Sant Josep Vins de Terra Alta, Durona de Montrubí del Penedès i el tocat de l'ala de Coca i Fitó de l'Empordà. Ara per només 55 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
RAC més 1. Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC més 1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC més 1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
RAC més 1.
Tots som
més.
Islàndia, amb Albert Om.
Atenció a aquest llibre que tinc a les mans, perquè diu la contraportada. El Segrià de la dècada dels 70 era el salvatge oest de Catalunya. La febre d'or de l'agricultura intensiva i la revifalla de la mineria del lignit convivien amb una mentalitat rural que acabava de saltar del segle XIX a la postmodernitat. Mentre Franco agonitzava, els cinemes tancaven, arribaven els primers temporers de la fruita i sorgien macrodiscoteques com el Big Ben de dimensions extravagants. El Ponent català havia canviat el carlisme per Village People. Ferran Sáez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ferran, doctor en filosofia, acaba de publicar A caçar la boira, una educació sentimental al Segrià dels anys 70, editat per Pòrtic, on dius això, que el Segrià era el salvatge oest, per què?
Doncs, primera, perquè està a l'oest. Això és important, no?, per ser-ho. I segona, perquè tota aquesta enumeració que has fet, que està a la contracoberta, no?, feia que encara fos més salvatge del que li tocaria, perquè era una mena de confluència de coses més o menys antagòniques, no?, d'una riquesa sobtada, de canvis socials molt profuns. No?
La riquesa venia de la fruita, sobretot,
sí,
no?
Venia de la fruita, però també, en el cas del meu poble, que és la granja d'Escarp, de la mineria, del lignit que havia tornat a revifar, perquè durant un temps va estar tancat i tal. Llavors allà es va plegar molts diners en molt poc temps, hi van haver canvis socials relacionats amb els temporers que venien, i en general, diguem-ne, els canvis socials que hi havia a tot arreu, Village People inclòs, perquè una de les coses que ho canvia tot és que la tele arribava igual, doncs, en un poblet petit on s'acabava la carretera, literalment, que, doncs, en una ciutat com Barcelona. No?
Clar, una de les coses que dius al llibre, diguem, és que hi havia una distància abismal en aquell moment, als anys 70, entre un nano que creixés a Barcelona i un nano que creixés com tu a la granja d'Escarp, no?
Hi havia totalment una distància.
Ara no hi és tant, no?
Jo crec que no hi és pràcticament en absolut, és a dir, no. Perquè la vivència és davant d'una pantalla, i les pantalles són igual a tot arreu, vull dir, aquí, a Islàndia, a Hong Kong i a tot arreu. I, per tant, hi pot haver, diguem-ne, algun matís, però és un matís petit, no?
Uh-huh. Aquest salt que tu expliques del carlisme, pràcticament, no?, de finals del XIX a Village People. Si Franco no s'hagués mort, clar, això coincideix, tu neixes l'any 64, Franco es mor que tu tens 11 anys, la mort de Franco accelera aquests canvis socials, o creus que potser s'haurien produït igual, diguem, aquesta part de macrodiscoteques, aquesta part de canvis d'usos socials?
Difícilment. És a dir, en aquell moment encara és una societat, diguem-ne, molt constrenyida en termes morals i tal, però l'interessant de la mort de Franco és que coincideix amb la psicodèlia, diguem-ne, no? És a dir, dos mesos abans de la mort de Franco, al setembre del 75, es produeix el fet televisiu més important de la història d'Espanya, que són els minuts de l'Uri Geller doblegant culleres, no?
Expliquem-ho, això, perquè, clar, tu i jo ho vam viure com a nens, però la Maria no ho va viure, potser ho ha sentit explicar,
sí,
diguem,
sí,
no? Perquè són aquelles coses que ha perviscut. Expliquem el fenomen d'aquella nit, diguem, o el record que tu en tens, no?
Mira, el record que jo en tinc, primera, això és important, eh? Ara, a casa meva, avui, 2022, la meva dona mira l'iPad, el meu fill està a l'ordinador, jo miro una altra cosa i tal, i per tant, no hi ha una comunió a l'hora de consumir productes mediàtics. En aquell moment estàvem tres generacions davant d'una tele, i hi havia un prestidigitador israelià que es deia Uri Geller, que es dedicava bàsicament a aixecar la camisa, però com que en aquell moment la gent creia en els marcians i aquestes històries, doncs tot allò tenia una explicació paranormal. Aleshores va començar a doblegar culleres, que és un truc molt barat, diguem-ne.
A fer funcionar rellotges.
A fer funcionar rellotges, cosa que si aquesta nit, si ara mateix agafen un despertador que no funcionava, el toquen una mica, el mouen i tal, doncs tornarà a funcionar uns minuts, etcètera, no? Bé, la cosa va ser que allà, en un país que llavors tenia 34 milions d'habitants, ho van mirar 20 milions. Cosa això no tornarà a passar.
No.
Mai més, diguem-ne, no? Llavors, clar, això coincidia amb l'agonia de Franco, amb la música de Village People, en una sèrie de coses que eren completament això que se'n diu bizarres, no?
És a dir, sí, sí.
Tot una barreja impossible, no? I en aquest sentit, la gent, no sé si l'Albert pensa el mateix, no? Però jo crec que la gent de la meva generació va madurar més aviat per por. És a dir, quan veies que els adults eren tan irresponsables i feien coses tan absurdes, no?, deies, potser que madurem, no?, perquè si un adult porta aquestes solapes i fa coses tan estranyes...
Bueno, i no? Perquè també hi havia una altra cosa, que el llibre també ho parles, no?, en aquest llibre del Ferran Saez, de Caçar la boira, una educació sentimental al Segrià als anys 70, tu parles també, i això m'hi he sentit molt reflectit, que és que els nens de llavores... callar i escoltar.
Sí.
Calla que parlen els grans. I ara moltes vegades, diguem, s'ha capgirat, no?, i és els grans han de callar perquè calla que que parlen els nens, no? A veure què diuen. En aquell moment volíem ser grans perquè era l'única manera, potser, de que algú ens escoltés a nosaltres, també.
Sí,
no?
Però jo crec que va ser molt interessant, eh? O almenys a mi, no? Que no he tingut mai res a dir, i per tant era millor escoltar, no? Ara, això que dius dels nens, jo crec que ha arribat fins i tot als animals domèstics. És a dir, si un gosset fa una gracieta, se l'ha de mirar i tal, no? Perquè en aquesta escala, primer van els nens, després van els animals domèstics i després ja quedem nosaltres, diguem-ne, que som els adults, no? Però s'ha d'estar pendent de si el gosset o el gatet, no? Són, els gats ara mateix són protagonistes de YouTube, indiscutiblement, no?
Mira, vull explicar, diguem, una mica el títol, jo crec que és el nucli, no?, una mica del llibre, el motor del llibre, aquest títol, A caçar la boira, però és el motor del llibre i també és el motor del que ha sigut tota la vida del Ferran Sáez, sí. No?, tant la seva feina, diguem, literària, com la seva feina en el terreny de la filosofia, com també en el terreny de la música, que aquí vull tenir temps per parlar una mica de música amb el Ferran Sáez. Però fem una precisió lingüística. Què vol dir a caçar la boira?
A caçar és un terme que en català occidental i al País Valencià, etc., és d'ús habitual, no? I en canvi, en català oriental s'utilitza malament, com buscar. Per exemple, quan es diu a caçar bolets, no, òbviament no es poden caçar els bolets, vol dir buscar-los, no? A caçar vol dir perseguir, vol dir empaitar, vol dir una cosa així, no?
És a dir, empaitar la boira.
Empaitar la boira. En francès hi ha el terme simètric, a chasser, exactament vol dir el mateix, però en català oriental no. A caçar la boira vol dir perseguir la boira.
I tu amb 4 anys perseguies la boira.
Sí, perseguia la boira, i aquesta anècdota, que pot semblar una metàfora, no? Doncs és una anècdota real, és a dir, jo vaig sortir de casa meva sent un nen de 4 anys, estem parlant de l'any 68, quan els hippies feien coses a Califòrnia i tal, doncs jo estava a la granja d'Escarpa caçant la boira, no? I aleshores era tan tonto, no?, que vaig continuar, perquè, clar, per molt que intentessis tocar la boira, no... La
no
boira,
ho aconseguies. No,
clar, pensaves, mira, una mica més i ja hi arribo, no?
I arribarem, no? Doncs no. Aleshores em vaig allunyant, fins i tot vaig sortir del que eren els límits del poble, estem parlant durant de 4 anys, i de nit. O sigui, més o menys en aquesta hora, al capvespre, i sort d'una persona, que encara està viva, que va dir, per tu què fas aquí? I em va tornar cap a casa, no? I allò va ser una anècdota que els meus pares anaven repetint, no té res de graciós ni de res, i va convertir en una anècdota de repertori, no? I al final, el sorprenent, no?, aquest senyor em va preguntar què feia, i li vaig dir, a caçar la boina, i és que al cap de 45 anys, aquella resposta d'un nen de 4 anys va acabar sent el títol d'un llibre, no? Això sí que és una cosa que em fa gràcia, la veritat.
Clar, el títol d'un llibre, però també, diguem, que t'ho fas venir bé i que realment és això, que dius, és que tota la vida, al final, és a caçar la boira o a caçar la vida, no?, que és perseguir, de dir, a veure, i amb quin sentit té tot això? Espera't, que si llegeixo una mica més, si estudio una mica més, si toco un instrument més, si no sé què, potser acabaré de veure quin és el sentit que hi fotem, sí, aquí, no?
Gairebé la tocaré.
Gairebé un toc, ja ho tinc, el sentit de la vida. I no l'acabes trobant mai.
Jo sí que ara, a prop dels 60, en tinc 58, i em dóna la impressió que no l'acabaré de tocar, però sí, també, que hi ha estat a prop, de vegades, no? I la segona convicció, i és una cosa important tenir aquesta convicció, perquè si no seria una sensació molt amarga, no?, és que a caçar la boira és una activitat, si vols, absurda, però no estúpida. És a dir, no hi perds res a caçar la boira, sinó que hi guanyes molt, no? Encara que no l'arribis a tocar mai, no? Mm-hmm. Potser des d'una certa perspectiva, això pot semblar que aquest senyor és un canallot i tal, però la meva vivència, no?, a l'edat que tinc, és ha valgut la pena.
Perquè per a caçar la boira has de tenir com un neguit, no? Has de tenir,
sí,
has de tenir allò de dir, hòstia, què hi fem aquí? T'has de fer preguntes, diguem,
fer preguntes,
no?
Exactament.
No viu més feliç la gent que no se'n fa de preguntes?
Doncs no, això sempre ho he tingut en uns prudents parèntesis. No ho sé. És a dir, jo crec que a nivell, diguem-ne, de relaxació, segurament sí, no? Però a nivell d'intensitat, Segurament no, no? I per... És a dir, té un preu, no? Una vivència potent, no? Té un preu, no? I aquest preu és... en català tenim una paraula magnífica que es diu neguit, no? Uh-huh. I que en altre... O desassossec, i aquest neguit, aquest desassossec, a mi sempre m'ha semblat...
És un motor.
Excitant, no?
Excitant, no? Sí. Uh-huh. Que és un neguit que et fa, diguem, estar viu culturalment.
Sí, bueno, en tots els sentits. Tots els sentits. Ara venia a peu... Venia a peu aquí a la ràdio, no? Jo visc a Gràcia, molt a prop d'aquí, i he passat per davant el passatge Marimon, on fa exactament 40 anys, a la tardor del 82, vaig anar a parar venint del meu poble, no? Tot això forma part del mateix, no? Llavors, tu en això hi pots tenir una mirada mòrbida, no?, una vocació melancòlica, o tu pots mirar d'una forma, això que et dic, excitant, no? Mira, això està igual, això no està igual, no?
Clar, no, però a més el llibre que fa l'exercici aquest de dir des de la persona que ara té 58 anys, no? Viatges fins a aquell nen que en tenia 4 i que caçava la boira, i entremig hi ha tot una barreja de records, de reflexions, de lectures, de músiques, de moltes coses que fa el Ferran Sáez aquí, i que, de fet, tinc una mica la sensació de dir, hosti, doncs potser ha tingut un sentit tot això, no?
I tant.
Quan ho escrius, no? És quan potser ho veus més clar, no?
El sentit ha estat buscar-lo, el sentit, en el meu cas, i escrivint aquest llibre, per exemple, he estat d'allò palpant-lo una mica, no? Sentit no vol dir haver-se realitzat o coses d'aquestes tan grandiloquents, no? Sinó saber que entre un punt i un altre hi ha hagut una línia més o menys recta, més o menys, dic, En canvi, jo no sé, conec altres vivències que són, podríem dir, massa sinuosa, no? I dius, escolti, vostè cap on volia anar, no? I en el meu cas, estic content amb el que he fet. No satisfet, són dues paraules diferents, no? Sinó content, o sigui, vaig partir de A, vaig arribar bé, i aquí estem, no?
Parlem de música, Ferran?
I tant, home. Del gran Nino Rota.
Sí, senyor, a Marcord. A veure, Maria, quants instruments musicals diries que té Ferran Sáez?
A casa.
Jo no ho sé, si els té a casa o...
Sí, estan tots a casa.
Si m'ho preguntes, en deu tenir bastants, doncs 15.
No, una mica més.
Una mica més.
A casa meva hi ha, comptant els arquets i tota la pesca, aproximadament ara 350 instruments musicals.
Com?
350. Tenim, gràcies a Déu, un pis... vivim, no tenim...
Un magatzem?
Vivim, no, un pis gran, i no ho tenim museïtzat, perquè si no seria molt neuròtic, no? Viure en vitrines i tal, està tot encapsulat, diguem-ne, tret de les coses que no hi poden estar, però sí, hi ha molts instruments que he anat acumulant des que era un marrec.
El que en tens més?
De flautes. Flautes de tota mena i color... no sé, és que clar, no ho tinc comptabilitzat. Si ara em diguessis quantes, no t'ho sabria dir, o violins o clarinets o tal. Clarinets
violes tinc... de gamba, perquè clar, també...
No, violes de gamba sí que ho puc comptar més ràpid, perquè en tinc 3.
Però clar, vull dir que també toques la viola de gamba.
Sí, naturalment.
I a més, clar, parles, per exemple, no, de quin sentit té la música en relació amb aquest intent de caçar la boira, però també cada instrument o cada grup d'instruments, no? Per exemple, la flauta, dius que, clar, com a instrument de vent, és l'ànima, no? És...
Sí, sí, espíritus.
És l'alè, no?
És l'alè.
Clar, els de corda i en les mans, no?, que estan entremig, diguem.
I la vibració, i les lleis de la vibració... És a dir, la matemàtica comença amb música, en el cas pitagòric, no? És a dir, si tu tens una corda en tensió i poses un ditet al mig i la fas vibrar, et sortirà una octava. Si poses una altra, et sortirà una quarta, una quinta, etc. És a dir, hi ha unes proporcions i totes... I tot això, diguem-ne, va més enllà de la pròpia música, no? És una cosa que té un interès... fins i tot extramusical.
No? Mm-hmm. Quin és el primer instrument? Te'n recordes el primer instrument que tu, a la granja d'Escarp, en sí. aquest poble que era 1.000 habitants, potser? Llavors...
No, en aquell moment eren més colla, eren 1.500.
1.500.
Ara no arriben a 1.960, em sembla que hi ha.
Segrià, hi ha gairebé frontera amb Aragó,
sí, sí,
no?
Està a l'altre costat, es veu allà.
Maquinensa, no? Sí, sí, sí. Vull dir, molt a tocar d'allà. Quin és el primer instrument que veus allà o que tu entres en contacte?
Doncs una com tothom, una flauteta de Hohner, d'aquestes de Perera. Això sí, de Perera, que és el que... es diu flauta dolça pel tema d'aquesta, del tipus de fruita que feien.
Uh-huh.
I per això aquestes flautes es feien de cirerer, de perera... Per això es diu dolça, no es diu pel so.
Ah, no en tenia ni idea.
Sí, sí, es diu o flauta de bec o flauta dolça, però és en funció del tipus de fruita. Llavors començo en això, després passo a la guitarra, la flauta travessera, no sé quant, el piano, el clarinet... I llavors, clar, es van acumulant... I bé, no passa res. I com que sóc un músic amateur, em puc permetre el luxe impressionant d'equivocar-me, cosa que un músic professional no pot fer.
Uh-huh.
No he d'estudiar res, toco... Aquesta tarda he estat tocant una estona, el violí concretament, aquesta tarda, i ja està. Què es pot demanar més?
Què es pot demanar més, exacte. El Ferran Sáez Mateu, que ha publicat aquest llibre, A caçar la boira, una educació sentimental al Segrià dels anys 70. I als anys 70 ho hem dit una mica així de passada, no? Les macrodiscoteques, que em fa referència també el llibre amb un capítol, amb un fragment d'un article preciós del Vidal Vidal, no?
Sí.
que retrata molt bé. Hi ha una reflexió que no sé si és teva o del Vidal Vidal ara, que és aquesta cosa que les macrodiscoteques el que fan és convertir la festa major, que era un cop l'any o dos l'any estiu-hivern, amb setmanal, no? La festa major, sí. Cada setmana, si anaves a les macrodiscoteques que teníeu allà...
O microdiscoteques, també, perquè uh-huh. jo la que anava tenia un nom que era una declaració de principis, perquè era una cosa molt... molt... Tu imagina't la discoteca aquesta, a Serós, estava a la vora de la granja, es deia Baixegre, que és un nom molt poc sexy, no? Per una...
Anem al Baixegre.
Hi havia el Big Ben, no?, i el
Baixegre. El Baixegre és un nom, diguem-ne, poc de discoteca. No, això és una idea meva, però està relacionada, sobretot, amb la idea d'imminència. És a dir, la imminència és una forma d'excitació. És a dir, no és tant la festa major o tal, sinó que és la imminència d'una cosa. És com el Nadal. El Nadal és una imminència, no? I per què? Perquè quan arriba, doncs, estem tots allà en una taula el dia Sant Esteve i tal, amb ganes de que s'acabi. L'interessant és abans. Quan està a punt d'arribar i et fas una il·lusió. I la discoteca el que feia era la imminència de la festa major, la feia setmanal, no? Amb la qual cosa era tota una meravella, a més, en el context del millor moment de la música disco que hi ha hagut en tots els segles, diguem-ne, no? I, per tant, la conjunció de tot plegat feia que allò tingués un èxit impressionant i que a la Florida Fraga, a la Florida de Fraga, o al Big Ben a Mollerussa i tal, hi anessin milers i milers de persones que no eren forçosament d'allà, no?
Molt recomanable, de veritat, aquest llibre que fa recordar, que fa pensar aquesta història que ens explica el Ferran Sáez Mateu a Caçar la boira, una educació sentimental al Segrià dels anys 70, a la granja d'Escarp, però que és un poble que pot ser molts altres pobles de Catalunya, com també una discoteca que pot ser moltes altres discoteques. Ferran, un plaer. Gràcies per haver
vingut. Moltes gràcies per convidar-me.
Ho deixarem aquí. Demà més. Ara, Champions a RAC1, amb el Jaume Molló i tota la colla d'Esports RAC1. Nosaltres tornem demà a les 7. Que vagi bé. Bona nit.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Arriba el primer servei que et porta mensualment a casa, la teva medicació organitzada, setmana a setmana. Registra't a imacontigo.com. Ima, cuidamos contigo.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i musicalgris.es.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jan Buin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a janbuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravits, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca...